Des d'Ona Codinenca, ràdio local de Sant Feliu, jo sóc el Ramon Puig.
Soc Antoni Capdevila. Això és Va de Sardanes, i avui parlarem de sardanes.
I jo, l'Albert Rodríguez, des del control tècnic.
Molt bon vespre, oients d'Ona Codinenca. Som els Va de Sardanes. Dimecres, dia 15 de febrer, amb el programa 124 de la cinquena temporada. Jo sóc el Ramon Puig, com hem dit a la sintonia, i avui també amb el Toni Capdevila.
Hola, bona nit a tothom.
Molt bon vespre, i l'Albert Rodríguez.
Hola, bona nit.
Tot bé?
Tot bé. Estic acompanyat també avui del Roger.
Això anava a dir, el Robert també està...
Que està per aquí. Hola. Resolent un parell de coses tècniques, perquè no tornem això a sonar com la setmana passada, que semblàvem una mica, no?
Com els pallassos, sí.
Gràcies per dir-ho, Toni, em donava fins i tot vergonya. Però sí,
no, quan ens vam donar tema compte, tècnic. Bueno, ja està, suposo que ho han arreglat, no?
Crec que sí, que sabem de quin problema parlem.
Doncs ja està problemat, ja està, cap problema.
Doncs això és el bo, trobar solucions als problemes i no posar problemes a les solucions. Doncs som-hi, que avui us portem un programa com la setmana passada, que és on apliquem el signe d'interrogant que tenim en el Va de Sardanes, d'aquí a la casa, que en diem Va de Sardanes, em pregunta, i us volem fer servir aquest signe d'interrogant perquè ja ha passat la Candelera, i ara què toca? Doncs toca dies de disbauxa, de festa, de gresca, de carnaval, un carnestoltes total, i això és el que us volem començar a parlar, i a sobre ho fem des d'una mica lluny, I és una festa que no sé si coneixeu. Jo personalment la desconeixia fins l'any passat, que vaig passar per Prats de Molló. Vam pujar en el fortí que hi ha, no sé si heu estat a Prats de Molló.
Sí, he anat a ballar sardanes jo a Prats.
Sí.
El que passa que no ha estat, el poble no el conec gaire.
Doncs és ciutat emmurallada de les guerres que hi havia per allà als Pirineus, i igual que Vilafranca de Conflent i tots aquests llocs tan emblemàtics. Doncs vam pujar a dalt del fortí aquest que hi ha, i hi ha una exposició que parla de la festa de l'os, que és el que volem parlar avui.
No, la desconec, de veritat.
Ho desconeixes?
La desconec, sí.
Jo també, i ho he parlat amb algú, i és una festa que, segons on la fagin, està vinculada amb Carnestoltes, i per això, doncs...
O sigui, la deuen estar fent ara, en aquests dies, més o menys.
El cap de setmana, Prats de Molló, crec que és la festa pròpia.
És la festa
pròpia,
grossa.
Sí. Va. I no parlarem amb Prats de Molló, parlarem també amb gent del Pirineu andorrà, però està tot relacionat. I per tant, doncs, per començar posant-nos en bona, doncs, en el Vallespí, que és on es fa aquesta, la comarca del Vallespí, és totes aquestes terres del Pirineu francès, hi ha una dansa que és el Ball del Corre del Vallespí, i en el CD de la Contemporània de Danses número 1 i tenen aquesta peça, i per tant, doncs, no acabem amb la Contemporània, sinó que comencem amb el Ball del Corre de Vallespí, a veure si us agrada. Som-hi! Thank you. Doncs el Ball del Cor del Vallespí, una dansa tradicional que jo no he sabut trobar l'autor.
No ho he mirat, no.
No, jo ho vaig mirar i no la vaig saber trobar, tampoc.
Si tu no l'has trobat, tampoc el trobaré jo.
Però bé, és això que... Bé, era per anar-nos encarant un Pirineu.
Una dansa, suposo que deu ser típica de per allà dalt, sí, evidentment, sí. Com moltes que tots els pobles tenim, i n'hi ha moltíssimes danses. No, afortunadament n'hi ha moltes.
És el que hi ha en aquest CD de la contemporània. Doncs seguim endavant amb el programa i passem a la sintonia del Sabies Què i entrevistem el convidat d'avui. Doncs seguim el Sabies Què i el que us apuntàvem al començament. Volem parlar de la festa que ha estat declarada i reconeguda Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO, i tenim una persona que m'han dit que és un dels referents i ànimes de l'Associació de Cultura Popular d'Ordino, amb l'Albert Roig. Albert, bon vespre.
Hola, molt bon vespre.
Doncs, encantat de saludar-nos i de mig veure'ns, perquè volíem fer trucada telefònica i per temes tècnics no ha estat possible, i estem aquí amb via Jitsi, que avui en dia amb el tema internet ho salvem tot.
Sort n'hi ha de l'internet avui en dia.
Sí, sí, sí. Doncs, Albert, ens va posar en contacte l'Ivan Caro, que ens sembla que us coneixeu.
Ivan Caro és una gran persona i un gran amic, a més, me l'aprecio moltíssim, a part de que està fent una feina espectacular, no només en l'àmbit de la música, que és el seu propi, sí, sinó en l'àmbit de les tradicions, mirant de donar-les a conèixer més enllà de les nostres fronteres pirinenques, que ja costa molt.
Sí, Albert, ens comenten que si pots acostar el micro, que si no es va distorsionant el so, perquè se senti millor.
Sí.
Val. Doncs això que deia, que l'Ivan Caro és un músic i que està fent una feina molt bona, no?, per recuperar temes de cultura del Pirineu.
Sí, i sobretot per difondre-les,
És a dir, per divulgar-les, donar-les a conèixer més enllà de les fronteres del Pirineu, que ja prou aïllats estem, que d'aquesta manera, amb la seva presència, ara des de fa poc, a la Televisió de Catalunya, a TV3, però ja anteriorment, amb tota la tasca que du a terme, doncs que va molt més enllà i fa que el Pirineu deixi de ser una frontera, sinó que sigui realment, tingui més amplitud,
i el que sempre hi ha sigut un lloc de pas, doncs torni a ser-ho i continuï sent-ho, sobretot
en les relacions humanes. Us parla algú des d'Andorra, no? I l'Ivan Caro és de l'Urgell, per tant, sí que tenim fronteres administratives, però en cap cas tenim fronteres en el terreny de la cultura i de les tradicions.
Que això és el que volíem parlar, la festa de l'os en el Vallespí, no? A Prats de Molló, Arles i Sant Llorenç, no? També és.
Sí, Sant Llorenç de Cerdans. Sí.
Sant Llorenç de Cerdans. I Andorra ho feu en el... No és la festa de l'os, sinó que és la festa de l'ossa.
Sí.
Ah, sí?
I aquest...
Sí, que a més en diem...
Fer l'ossa, nosaltres, Fer l'ossa. És una expressió molt pròpia nostra. No hem sabut mai perquè aquí a Andorra li diem això, fer l'ossa o la festa de l'ossa, quan a tots els altres llocs del Pirineu o de més enllà, doncs parlen de festes de l'os, no? No ho hem sabut mai. Sempre a Andorra se n'han dit això,
fer l'ossa...
La festa de l'ossa, és a dir, qualsevol de les variants, però sempre en femella.
Doncs, escolta'm, no sé, és un apunt que faig personal i em tiro a la piscina molta planxa, poder, però a Madrid, que hi ha el Oso i el Madroño,
sí.
Val, a mi, jo, amb una visita que vam fer amb una guia turística d'allà a Madrid, una senyora molt, molt castellana i molt madrilenya, ens va explicar que això de l'oso i el madroño és mentida. No és un os, és una ossa.
No,
el que hi ha allà en el madroño, I jo li vaig dir, i per què ho dius tan convençuda, no? I em va explicar que això va ser un tema religiós, que quan van al Manzanares, que tot eren pomers, quan ho van agafar, hi van haver religiosos que van començar a confiscar terres a gent que no pagava, i veneraven a la femella per tema de fertilitat i tot, i els religiosos ho van canviar pel tema masculí i perquè les dones eren en segon terme. Vull dir, no sé si a Andorra us vau mantenir, podem, amb la fertilitat i la veneració de... No, quan ho vaig llegir això en una entrevista, que en uns reportatges que us feien, vull dir, no sé si va també per aquí el tema.
No, realment no ho sabem, hi ha especulacions, però intentem ser cauts amb aquests temes, perquè
Albert, que no tenim coses molt ben...
Just el micro, més, que em diuen que se sent bastant, sí? Distorsionat, sí.
Ara em sentiu bé o no?
Ara sí, ara perfecte.
Sí. Ostres,
sí?
Ara
sí. Sí, sí, sí.
Ara perfecte.
I deu haver alguna connexió que deuria mig fallar.
Però no ho sento jo a vosaltres, eh? També això és bo saber-ho.
Sí. Ens sents o no?
Ens sents o no, tu?
No ens sents ara? Coi, què ha passat, doncs?
Jo no ho sento ara.
Ara no...
Em sap greu, eh?
Vaja.
Hem arreglat una cosa i hem espatllat l'altra.
Doncs hem tocat algun botó per aquí que no tocava.
A veure, ara?
Ara ens sents, sí?
Ara ho sento perfecte.
Ara sí? Sents, ara?
Val, perfecte.
Vale, vale, vale.
Era un paràmetre que tenia aquí bloquejat.
Val, d'acord.
D'acord, doncs tot arreglat. Temes tècnics. Doncs no, dèiem això de l'os i de l'ossa, que no sabeu d'on ve, no? Si hi ha especulacions,
no, d'on no se sap. No. I a més, com sabeu, Andorra tradicionalment ha sigut sempre un país, una regió pirinenca fortament vinculada al catolicisme. Uh-huh. No? Ja sabeu que tenim un copríncep bisbe.
Sí, sí.
I per tant, m'estranyaria que si realment hi hagués alguna relació amb això, doncs que ens haguéssim mantingut com a ossa i ens haguéssim traslladat a os. No? Per tant, aquí dalt segur que no existeix aquesta relació que podia dir la senyora que vas conèixer a Madrid.
Sí, sí, vull dir.
Però, malgrat sigui os o sigui ossa, el significat de la festa acaba sent exactament el mateix que tenim els diferents pobles del Pirineu. Les festes són diferents, però el seu significat acaba sent el mateix. Aquesta relació de l'animal amb l'humà, aquesta voluntat fins i tot de l'humà de voler-se convertir en bèstia, o la necessitat de l'humà, de l'aire, en aquest cas no nosaltres els andorrans, de donar mort, caçar aquell animal que se t'acabarà menjant el bestiar, no? La por que se't mengi el bestiar. Per això les festes de l'ossa d'Andorra, que històricament es produïen en gairebé tots els pobles del país i que al final només han quedat en dos pobles, que és en Camp i Ordino, es feien en diferents èpoques de l'any, sempre però en el cicle hivernal, no? Per exemple, Ordino la fem al mes de desembre, uh-huh, que és just el mes en què l'os s'està preparant per començar la hibernació. Llavors, què fa aquest os quan es prepara per la hibernació? Doncs comença a recollir menjar, comença a tipar-se, és a dir, per tal de tenir reserves i així poder mantenir-se durant tota la hibernació anant cremant aquestes reserves que té. Nosaltres la fem el desembre a Ordino perquè representa que els dallaires que estan teòricament treballant en el camp, se'ls hi presenta una ossa perquè les osses en aquesta època de l'any estan més properes en els llocs on hi ha menjar i, per tant, on hi ha el bestiar. I dins d'una farsa burlesca, que tot acaba sent molt burlesc, doncs al final li donen mort. En camp, per exemple, la fan ara per Carnaval, el dilluns de Carnaval, i que ja significa una mica aquest el despertar de la natura, no? Estem molt a prop de la primavera, ja ha passat la lluna plena més propera, l'última lluna plena que hi ha abans de la primavera i, per tant, la necessitat aquesta de despertar la natura. I per això es fa per Carnaval, com a Prats de Montlló, que també ho fan exactament per aquesta mateixa època. I en canvi, tenim constància, hem trobat documents en què les festes de l'os o de l'ossa també es feien o bé per Cap d'Any o bé per la Candelera, i també té el seu significat, no? És a dir, la Candelera ja sabem que és allò de treure el morro, veure si fa fred o si no, i llavors poder dir que l'hivern serà més llarg o no, no? Doncs també hi havia festes de l'ossa o festes de l'os per la Candelera. I a l'Alt Vallespí, que a més hi hem estat, aquest cap de setmana passat vam anar-hi tot un grup de gent, pel mateix temps a celebrar, doncs, aquesta condecoració que ens ha donat la UNESCO, no? I agermanar-nos una mica més als tres pobles de l'Alt Vallespí i els dos d'Andorra, doncs vam estar a Arles i realment, tot i que és una festa diferent a la nostra, també acaba tenint el mateix significat, no? Perquè
el guió és el mateix, no?
Perdó?
No, dic, el guió és el mateix, és l'home...
No, hi ha matisos diferents, eh? Tenen... El que seria la cerimònia, per dir-ho així, tota la celebració, doncs, és bastant diferent. A Andorra som més vallparlat, com podria ser, com podríeu tenir els que teniu aquí a Catalunya, no? Un vallparlat en una plaça, amb tots els personatges, que tenen un guió, un relat, que al final acaba com acaba, que és que acaba donant mort a l'ossa, no? I tots celebrant-ho. En canvi, a l'Alt Vallespí, el seu és una circulació per tot el poble, van a buscar l'os en un lloc que està amagat, que Arles, per exemple, és el bosc, però Prats de Montlló és a dalt del castell. La setmana que ve, no l'altra, serà Sant Llorenç de Cerdans i també és en la part més elevada del poble. I aleshores el que fan és que també l'han de caçar i han de donar-li mort, però la seva manera de donar-li mort és diferent. El que fan és llevar-li el cap i llavors sortir l'humà que hi ha a dins de la fera. I abans no arriben a la plaça on fan tot això, doncs l'os va circulant per tot el poble, amb els seus caçadors, etc. No? I també tot un seguit de escenificació per tot el poble que acaba a la plaça, amb diferents personatges també que tenen.
I aquí a Ordino també aprofiteu per fer un tipus versoig, no? Amb sàtira de l'actualitat.
Exacte, sí. A Ordino el que ens basem molt és en l'actualitat política i social, que a més ara Andorra estem bullint molt perquè tenim eleccions generals d'aquí 4 dies.
Per tant, doncs, ja suc.
Exacte. I llavors tot ens n'enfotem de les autoritats, de fets que han esdevingut durant tot l'any i una mica la representació acaba sent l'excusa, no? Per... ja sabeu què són els versots, no? Doncs una mica ve a ser això traslladat a muntanya.
Bé, no? Al final...
Albert,
digues.
Tu saps l'antiguitat que té aquesta festa?
Perquè sí, bueno, no, en el sentit de que no hem trobat l'origen. És a dir, és tan ancestral, és a dir, l'hem anat passant de generació en generació de tal manera que no trobem l'origen. El que sí que hem trobat a Andorra és el primer document en el qual es parla de les festes de l'ossa a Andorra. I aquest és el del fra Tomàs Junoy, el vicari d'Anyós, que va escriure el 1838 un llibre en què es diu Relat sobre les valls d'Andorra. I en aquest ja reflecteix per primera vegada que diu que hi ha una festa en la qual es dona caça a una ossa, que surten uns caçadors, no l'especifica gaire, però sí que l'anomena. I a més, la cita com si es fes a tot el país, és a dir, com si es fes en els diferents pobles del país, i fra Tomàs Junoy, el vicari d'Anyós, no li trobava el sentit de la festa. I al final deia, bueno, diu això deu tenir algun sentit, però no sé quin és. No? I el 1838. La següent referència ja no la trobem fins a principis del segle XX. El 1905 va venir, hi ha un folclorista català, el comte de Carlet, que li agradava molt venir a Andorra, i de fet hi venia, era també musicòleg, etc. I li agradava molt tota la part de les tradicions. Llavors el que va decidir fer, després de venir diverses vegades, va ser quedar-se tot un cicle, és a dir, quedar-se tot un any aquí i veure totes les tradicions dels diferents pobles i explicar-les i escriure-les. I això ho va fer i va escriure, i la va, a més la va descriure molt bé, la Festa de l'Ossa. Per tant, és un document que tenim molt, molt real sobre com es feia abans i el que hem fet ara les noves generacions, per dir-ho així, doncs és també puar d'allà a l'hora de reconduir la festa o de donar-li... Les festes sempre estan en constant canvi, no? Les tradicions evolucionen amb la societat, per tant, doncs aquí també. I la següent, si això estem parlant del 1905, es va publicar el 1907 el butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, sota el títol de Folklore d'Andorra, i parlava d'aquesta festa. I després ja ens anem d'anar als anys 40, als 1940, amb Violant i Simorra, que també va definir no només la Festa de l'Ossa d'Andorra, sinó que també parlava de el Vallespí, perdó, i d'altres contrades. I després hi ha Joan Amades, amb el seu costumari, a mitjans de segle passat, en què acaba de refermar que aquesta Festa de l'Ossa es fa a Andorra. No? Per tant, resumint, el primer document de la pregunta que m'has donat i tot el rotllo que us he fotut, el primer document que nosaltres tenim i que hem trobat, això no vol dir que se'n trobi un altre dia o un altre, és aquest relat sobre les valls d'Andorra d'en Fra Tomàs Junoll del 1838, on ja defineix la festa.
O sigui, estem parlant pràcticament de 200 anys ja, que teniu constància.
Sí, sí. Que tinguem constància, sí, però bé, sabem que això ve de molt lluny.
Clar, no? clar, ja m'imagino, ja. Per una persona que no ha pujat mai, que no ho ha vist mai, podem venir aquí, evidentment, suposo que has d'anar vestit d'alguna manera especial, o que gran estolta si t'has de disfressar, o com es fa tot això, ja explica'ns-ho.
No cal, però ni aquí ni a l'Alba Llespí, eh?
Vale.
Qui ve d'espectador, ve d'espectador, ve a passar-s'ho bé, a intentar entendre la festa, una mica... ser una esponja agafant la música, perquè a més tenim, cadascú té la seva música pròpia. És cert que això m'ho ha comentat més d'algun visitant que ha vingut a veure especialment la festa d'Andorra, que clar, si no estàs ficat en la vida social i política de la parròquia, no? És a dir, del poble, doncs et costa seguir el fil, no? Però que tot i amb això, doncs, com que és prou espectacular i nosaltres, bueno, aquest any no, que ja n'hem fet una rèplica, una còpia, però fins ara el nostre cap de l'Ossa era un cap autèntic, un cap que s'ha conservat centenàriament i que encara, doncs, qui feia d'Ossa, doncs, se'l posava, no? Passa que arriba un moment en què l'has de conservar millor i, per tant, hem fet una rèplica que sigui més manejable, que si rep cops no passa res, etcètera, etcètera. I, clar, nosaltres entenem que és molt nostre, per dir-ho així, en el sentit de que el que expliquem a dintre, més enllà de la trama aquesta que l'Ossa doncs, vol atacar els dellaires per menjar-se el bestiar i els dellaires es defensen i que hi ha un amo del tros, etcètera, etcètera, doncs el que és bona part dels diàlegs, el 80% dels diàlegs que estan referits a la nostra vida política i social, doncs es puguin perdre, no? Però bé, jo penso que, com tot ball parlat, que normalment acostuma a ser això, no? Farses i acostumen a fer referència a les activitats que s'han produït en el seu poble, doncs aquí també hi acaba agradant, diguem-ne, no? En el conjunt.
Molt bé. No hi ha festa a Catalunya, o suposo que Andorra igual, sense que hi hagi una mica de menjar, no? Un àpat, o sigui un esmorzar, sigui un dinar, o sigui el que sigui, no? No sé si vosaltres també ho feu o no ho feu.
A més, n'hi ha de dos tipus, eh?
És
a dir, sí, perquè nosaltres, previ a la funció, el que fem és quedar tots i fer un bon esmorzar.
Molt bé.
Llavors, com que ja ens atipem bé, doncs ja quan anem a fer la representació, doncs estem bé.
Molt bé.
I després, quan acabem la representació, per exemple, en camp, reparteixen un menjar molt típic d'aquí a Andorra, que és el pa de pagès amb allioli de codony. no? I que tothom vulgui em pugui menjar.
Digue'm a quina hora ho feu, això que pujaré.
Bueno, quan acaba la representació. La llioli de codonya és un menjar molt típic d'aquí dels ramaders, dels pagesos, sí, perquè era el seu esmorzar. És una llioli que, a més, fan encara les mestresses de casa, tot i que ara el pot fer tothom, però vull dir que la tradició era que el fessin les mestresses de casa, que se l'emportés al pagès, o li portaven el tros, o li portaven allà on estava amb el bestiar, per tal de que se'l mengés. I, bueno, jo avui, per exemple, n'he menjat, perquè aquest matí estàvem fent la matança del porc i hem esmorzat el pa amb allioli de codony. Sí. És un plat molt bo, molt típic i molt de pagès.
Bé, doncs ho tindrem en compte, no, això, Ramon?
Sí, sí, bé, és una festa perquè ara això de que amb aquest reconeixement de la UNESCO es preveu que tingui també un ressorgiment i un ressò més potent. Bé, de fet, suposo que és la intenció, no?, també de fer conèixer,
sí,
i potenciar-ho tot.
Sí. Jo crec que aquest reconeixement ens dona més valor, no? És a dir, nosaltres ja ens el donàvem a nosaltres mateixos, clar, si ho fem nosaltres, què hem de fer, si no, no? Que donar-nos valor a nosaltres mateixos, i això que ens posa és una finestra més al món, perquè la gent, una mica el que us deia al principi, no?, que els Pirineus no són una frontera, sinó que són un lloc de pas. I això, doncs, ho podem veure amb aquestes relacions, per exemple, que tenim amb l'Alt Vallespí o la permeabilitat que tenim amb Catalunya o amb Occitània, no? És a dir, ja són llocs de pas per molts rocs que vulgui posar el Macron en els camins, no?
Un versot.
És així.
Hem deixat d'anar un versot ara,
No, però és que és així, és veritat. I precisament el món de la tradició i de la cultura és el que t'ho demostra més.
Clar.
Que realment no tenim fronteres. Llavors això et posa una finestra al món en el qual, doncs, més enllà de que se'n puguin aprofitar els sectors turístics o els sectors econòmics del país o de la comarca del Vallespí, doncs el que et satisfà és poder donar a conèixer la teva riquesa, no?
Clar.
Bueno.
Molt bé, molt bé. Doncs en prenem nota, encantat d'haver contactat.
I tant.
Malgrat els temes tècnics que es van solventant. Però, bueno, això, des de la nostra humil emissora, que som una emissora petita, aquí Sant Feliu, però bé, és fer conèixer la festa i, doncs, si algú us ha conegut o vol venir a Andorra. A Andorra això ho feu el desembre, dius.
A Ordino ho fem a principis de desembre, coincidint amb el pont de la Puríssima.
Val.
A Ordino normalment es feia per Sant Esteve, sempre.
Ah.
Però, bueno, els temps canvien, no? Les situacions econòmiques també, i s'aprofita el pont de la Puríssima, en què tenim molts visitants, molt turista, per tal que també puguin gaudir de la festa. Sí, bé, i el camp...
Tal són 20 dies, no? No ve tampoc de Sant Esteve a la Puríssima.
Clar, però Sant Esteve nosaltres també ens trobàvem amb un problema, i era que tothom vol anar a menjar canelons.
Clar.
I aleshores això va produir que els que fem la festa cada vegada en fossin més poquets, no? Clar. Llavors, per salvar-la, el que fas és, dins de la mateixa època de l'any i sense desvirtuar el seu significat, la trasllades per tal que tu tinguis els actors, els que fem la representació, i hem anat increixendo moltíssim, no? Fins al punt de que ara aquest any ens estem plantejant fer una ossa infantil, i així tenim les dues representacions, la dels nens i la nostra, la dels adults, i així d'aquesta manera també aconseguies que et vingués a veure gent. Per tant, és doble la motivació que et porta a canviar de data. I en canvi, en camp, que el fan per Carnaval, el fan el dilluns de Carnaval, que a més aquí dalt a Andorra el dilluns de Carnaval és festiu.
Molt bé.
Molt bé.
Doncs, Albert, moltes gràcies i estarem en contacte per si hi ha més històries a explicar, doncs...
En tenim moltes, tenim moltes. Dissortadament, a Andorra tenim un... Bueno, el del problema és entre cometes, perquè tampoc ens queixarem. Però la part de les tradicions i la part de cultura popular fora de les nostres fronteres és la menys coneguda, no? És a dir, o dit d'altra manera, és la més desconeguda. Quan tenim molta riquesa de cultura popular, molta riquesa tradicional que es produeix durant tots els cicles de l'any, no? Nosaltres fem les falles també. Quan arriba el solstici d'estiu, fem l'ossa, com dèiem, ara per Carnaval tenim també actes molt tradicionals i molt marcats, com són els judicis dels contrabandistes, etc etc. Hi ha les escudellades de Sant Antoni pel mes de gener, hi ha les fires ramaderes, etc. Hi ha moltíssima cosa pròpia de qualsevol indret pirinenc que hagi conservat aquest tipus de tradicions, no? Però, bueno, malauradament, o per bé, vull dir, no, això tampoc ho vull valorar, som més coneguts per les compres i per l'esquí, que no pas, que és el que ens ha donat el desenvolupament econòmic, no? Però que al mateix temps també hem de posar o donar-li valor a tota aquesta altra part, que segurament és més íntima, però que a poc cada vegada va passant més fronteres enllà, no? Les falles també en el seu moment van ser reconegudes per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat. Ara ja tenim l'ossa, bueno, mica en mica.
Doncs moltes felicitats per la feina que feu, molts ànims i això, estarem en contacte perquè segurament que ara que ja ho hem lligat, doncs més endavant segur que en tornem a parlar. Ja sigui de falles.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres i estic a la vostra disposició sempre que vulgueu.
Molt bé.
Molt bé.
Doncs, una abraçada.
Salut.
Salut, vinga.
Passi-ho bé.
Adéu.
Vinga, adéu. Adéu. Quina
molt interessant,
entrevista més xula.
Molt interessant, perquè a més s'ha explicat molt bé aquest senyor.
És l'ànima de la festa, segons tinc entès.
Bueno,
es nota.
Ja es nota.
Es nota.
És una festa que desconeixia totalment i bueno, ja m'ho apunto, ja em sigo un any, doncs tinc l'oportunitat d'anar-la a veure.
Però no, és interessant. I anem seguint, que...
El temps passa,
El temps passa i això apreta. I ara el que volem és que passi la sardana de l'any 2022, que estem en cinquena eliminatòria ja, i els resultats de la quarta eliminatòria els haureu de seguir per internet, perquè el programa aquest dimecres no l'hem pogut fer durant la setmana i encara estem el cap de setmana votant la quarta eliminatòria i per tant no vol la vida, no la tenim.
No, és que no encara no s'ha tancat, per tant no podem dir res.
Doncs va la Confederació Sardanista... us presenta la cinquena eliminatòria de la sardana de l'any.
La Confederació Sardanista de Catalunya presenta la sardana de l'any. Cinquena eliminatòria. Sardana número 1. Foment de la sardana Pep Ventura, de Joan Vilassafont. Cobla principal del Llobregat.
Thank you.
Sardana número 2. Cambrils, Mar de Plecs, de Rafael Guinovart, Cobla Sant Jordi. Sardana número 3. Els miradors del Roc Gros, d'Amadeu Escoda, cobla el principal de la Bisbal. Sardana número 4. Igualada, cap i casal de la cultura catalana, de Xavi Casanyes, Cobla Sant Jordi. Música. Una nova eliminatòria de la 33a edició de la Sardana de l'Any.
Bé, una altra eliminatòria més.
Quatre peces més,
eh? Foment de la Sardana de Pep Ventura. No, Foment de la Sardana a Pep Ventura. D'en Vilassafont. Cambrils, Mar de Plecs, d'en Guinovar. Els miradors de Roc Gros, de l'Escoda, i Igualada, cap i casal cultural de Catalunya, de Cassanyes. És una, aquest títol és massa llarg i em sembla que no anirà gaire bé per aquí. Bé, res, voteu la que us hagi agradat més, evidentment, i anar fent, i anar passant setmanes, que és el que interessa.
Anar sumant vots. Que això és l'interessant. I ara tocarà que passi la trinca i anem a ballar sardanes amb la gent a veure on toca anar.
Arriba l'hora de ballar. Anem a veure aquest cap de setmana on podem anar a ballar sardanes. Tenim 13 ballades. El dissabte dia 18 a Prats de Molló, parlant de la Festa de l'Os,
doncs
que és aquí mateix, doncs tenim a la ciutat de Girona una ballada a les 6 de la tarda. A Taradell, qui no vulgui anar tan lluny, una ballada amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona a 6:45 de la tarda. A Sant Cugat del Vallès tenim la Contemporània amb una rua de Carnestoltes, vol dir que ja serà divertit, perquè ells ja són divertits, per tant...
Ja van disfressats de normal. Solets.
Per tant, ja pot ser divertit. Ja se'l tenim el diumenge. El diumenge a Sant Fruitós de Bages tenim a les 11 del matí els Lluços Coble, una ballada amb la Festa de l'Arròs. Home, aquí podria... estaria bé, no? A Barcelona, evidentment, a Ciutat Vella, a la plaça de la Catedral, tenim la Vila d'Olesa. A 11:45, a Sabadell, a Sant Jordi Ciutat de Barcelona, a 11:45, una altra ballada. A Hostalric, una ballada amb la Servianenca, a les 12 del migdia. És una assemblea general de socis. Mira, fan l'assemblea general allà, a Hostalric. Palafrugell, la principal d'Olot, a les 12 del migdia. A Sant Cugat del Vallès, tornen a fer una altra ballada amb la ciutat de Terrassa, també a les 12 del migdia. I ja a la tarda, doncs, tindríem a Prats de Molló, que tornen a fer una altra ballada, amb la Festa de l'Os, amb la ciutat de Girona a les 6 de la tarda, i a Vilanova i la Geltrú a les 7 de la tarda, amb la Copla Maricel. A Prat de Montlló fan sardanes dissabte i diumenge, eh? Vull dir que molt bé.
Doncs, molt bé. Tenen ben... No, perquè és això, crec que és l'inici i el final,
de festa.
Ho tenen marcat així.
Ho hem de marcar-ho bé i anar-ho a veure un dia, això.
Doncs sí, ha de ser interessant conèixer... la Festa de l'Os o la Fes l'Ossa, no?
O Fes la Festa de l'Ossa, exacte.
La Fes l'Ossa, una abreviació també, que això no és massa llarg. I nosaltres anirem seguint, que hem estat parlant del Pirineu, de la comarca del Vallespí, i tenim a la Salvatana, que del CD Les Sardanes Cantades, està cantat la peça que sonarà ara, no? En el Vallespir, que és una cançó que aquí a Sant Feliu, quan la toquen amb el concert, es fa un silenci d'aquells que,
sí,
que enamoren. Com es diu la soprano aquesta?
La Noelia.
La Noelia, això. És la que...
Bueno, fa... És la sardana de la Sarsuela, cançó de mort,
sí,
i de guerra,
sí, sí,
que el Rafael Martínez doncs la va posar allà al mig perquè sonés, i a més doncs l'autor de la lletra, en Lluís Capdevila, doncs hi va fer aquesta lletra tan coneguda i que tants coneixem tots. Per tant, doncs anem a l'escoltar i veiem com sona. Que maca que és aquesta cançó.
Doncs sí.
Bueno, és una sardana, però és preciosa, preciosa.
Sí, la lletra...
La lletra és maquíssima, sí. I clar, si escoltes ja tot el que és el tema de la sarsuela, encara acaba de lligar. Ja.
S'entén tot molt més.
Exactament. Doncs res.
Doncs anem per l'última.
Anem per l'última.
Que ja ho tenim aquí, això. I ja que estem en el Vallespir i en festes, doncs... El títol és Vallespir en festes, de l'Antoni Juncà i Soler, estrenada el 1947, un 25 d'agost, i l'escoltarem amb la Cobla de Cambra de Catalunya.
Thank you.
quedar gaire aquest timbaler del grup que dèiem ara. Us emplacem per la setmana vinent, que parlarem poder de Carnestoltes.
Possiblement, sí.
Perquè estem allà mateix. I Reus, demanem el de sempre, que gaudiu d'amor, salut, pau i ràdio, i fins al proper dimecres. Passeu bé.
Bona nit.